Catalunya Ràdio.
L'informatiu del migdia.
Hola, bon dia, són les dues.
No és una operació més en la medida en què uno de los detenidos, Francisco Javier López Peña, seria, con toda probabilidad en este momento, la persona con más peso político y militar de la banda terrorista ETA.
Cop sec i dur contra la cúpula d'ETA en plena ofensiva terrorista de la banda. París i Madrid en una operació conjunta en resposta als últims atemptats mortals, amb trets al clatell o amb furgonetes bomba, amb la detenció del qui el ministre de l'Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, considera el número 1 d'ETA i la caiguda de part de l'aparell polític. Personatges a qui s'atribueix bona part de la responsabilitat en el trencament de la treva indefinida i la tornada a la violència. Mentre els responsables policials francesos interroguen els detinguts a Bordeus, a Euskadi, veus molt significades de l'entorn del govern basc no volen aigualir la festa, però sí que relativitzen Bilbao, Dani Gómez, el rang d'algun d'aquests capturats.
Sí, des del govern basc, el conseller Joseba Azcárraga ironitza sobre els etòlegs que tot ho saben sobre ETA i que porten dient des de fa 30 anys que ha caigut el número 1 de l'organització i, en canvi, els atemptats continuen. El PNB, per la seva banda, no resta importància a les detencions, però qüestiona el paper de màxim dirigent polític i militar que la policia espanyola atribueix en especial a un dels arrestats, a Francisco Javier López Peña.
Sí, com sigui, és un cop antiterrorista important i per això en parlarem abastament en aquest informatiu. Nova incidència seriosa en pocs dies als ferrocarrils de la Generalitat. Si fa poc hi va haver risc de topada entre dos trens de la línia Llobregat-Anoia, aquest matí ningú no ha pogut evitar que un comboi n'encalcés un altre entre les estacions de les Planes i la Floresta, aquest cop a la línia del Vallès. L'impacte a poca velocitat ha fet que les contusions entre els 300 passatgers implicats fossin lleus, però l'ensurt enorme. I el servei, unitat mòbil a les Planes, Mar Ruiz, no es normalitzarà fins a la tarda.
Fins a les 5 o les 6 de la tarda, que és com s'espera que es restableixi el servei, perquè encara hi ha un dels trens afectats sobre la via. Els resultats de la investigació no se sabran fins a demà o dilluns. El que sí que se sap és que a la zona hi estaven fent unes obres i el fet que el xoc fos a només 10 km per hora ha afavorit que només hi hagués 4 ferits lleus.
El que va començar com una iniciativa legislativa popular amb recollida de firmes al carrer per legislar a favor dels malalts de la fibromiàlgia i la síndrome de la fatiga crònica s'ha convertit avui en una resolució unànime del Parlament de Catalunya. La sanitat catalana, part de la Ciutadella, Sílvia Comet, pren compromisos concrets amb aquests pacients.
Sí, es crearan 8 unitats especialitzades distribuïdes per tot el territori que s'afegiran a les 3 altament especialitzades que hi ha a Barcelona i tot plegat en el termini màxim d'un any. A més, els pacients no podran passar més de 90 dies en una llista d'espera per rebre atenció d'experts i els metges de família i els pediatres rebran formació específica sobre aquestes malalties.
I el que va començar com una iniciativa del... Volem dir que les escoles de primària catalana s'han vist obligades per ordre judicial a acreditar davant de la Conselleria d'Educació el compliment del decret que obliga a impartir la tercera hora de castellà a les aules. És la conseqüència de la presentació d'una denúncia de la plataforma Convivència Cívica en la seva particular batalla per demostrar que Catalunya es discrimina el castellà, Gemma Bonet.
Els centres han de presentar els canvis que han fet aquest curs al cicle inicial per tal d'aplicar la tercera hora de castellà, que fa un any el govern va decidir que seria optativa depenent de la realitat social de cada escola.
I en clau internacional, 2 processos incipients però molt positius semblen obrir-se pas enmig de la convulsió que marca la vida diària al Pròxim Orient. Al Líban s'acaben les hostilitats entre govern pro-occidental i xiites pro-sirians amb l'acord per elegir nou president de la República. Un clima infreqüent de diàleg que s'ha contagiat Jerusalem, Jenny Lozano, a israels i sirians.
Així és, Israel ha confirmat aquest matí el que feia mesos que se sabia de forma extraoficial. Delegacions de totes dues bandes estan mantenint converses indirectes a Ankara a través de la mediació de Turquia. L'anunci arriba només 48 hores abans que el primer ministre Ehud Olmert torni a sotmetre's a un interrogatori policial per un altre suposat cas de corrupció.
5 minuts abans de 3 quarts, l'esport al punt. Ara n'avancem al més destacat en portada, Josep Antonaisa.
Albert Riera deixa l'Espanyol, afirma que no li van agradar les crítiques de l'afició i afegeix que el club català no pot progressar més. A Santander, l'entrenador Marcelino deixa el club, diu que se'n torna a casa, que difícilment començarà entrenant la pròxima temporada. Més futbol, avui es juga la primera final anglesa de la història de la Lliga de Campions, Manchester-Chelsea.
D'aquí no res, les 2:05 minuts.
L'informatiu del migdia. Edita i presenta Martí Ferrero.
Caixa Penedès us amplia la informació i us acosta a l'actualitat.
Les notícies més destacades a fons. Caixa Penedès. Persones al servei de persones.
El govern espanyol considera que ETA ha perdut el seu referent més important amb la detenció aquesta nit passada a Bordeus de Javier López Peña i tres activistes destacats del seu aparell polític. L'operació que han portat de manera conjunta la policia espanyola i la francesa s'ha completat amb dues detencions més, la de la persona que els va llogar el pis a Bordeus i la de l'exalcalde d'Andoain, a Guipúscoa, José Antonio Barandiaran. Pel ministre de l'Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, es tracta d'un cop dur contra l'estructura d'ETA. Tenim aquestes primeres valoracions del màxim responsable de la política antiterrorista espanyola, que aquesta tarda ampliarà en una compareixença informativa formal. Ens en podem anar, doncs, a Madrid. Albert Calatrava.
Les forces de seguretat de l'Estat no dubten que l'operació de les últimes hores és un nou cop contra la cúpula d'ETA. Ha caigut, diuen, el considerat des de feia setmanes número 1 de la banda, López Peña, alias Tierri, de 49 anys. El situen com a màxim responsable de l'aparell militar de l'organització. Consideren que ell va imposar el trencament de l'alto foc amb l'atemptat de la T4. Ell hauria participat a les últimes converses amb el govern espanyol durant la treva. El ministre de l'Interior, Pérez Rubalcaba, sosté que aquesta no és una operació més, sinó que té una rellevància especial.
En todo caso, lo que sí quisiera decirles es que esta no es una operación más. No es una operación más en la medida en que uno de los detenidos, Francisco Javier López Peña, sería, con toda probabilidad en este momento, la persona con más peso político y militar en la banda terrorista ETA. Por tanto, no se trata de una detención más.
Juntament amb López Peña, ahir a Bordeus es van detenir tres persones més vinculades a l'aparell polític d'ETA, Ainhoa Ozaeta, regidora de Batasuna i presumptament la TAR, encarregada de la lectura del comunicat de l'última treva, John Salaverria, exparlamentari basat de l'Esquerra Verzale, i Igor Subarbiol, exmilitant de Harray. Al pis de Bordeus s'hi ha trobat material informàtic, documentació falsa i pistoles. De l'anàlisi de tot aquest material, aquest matí s'ha detingut a Andoain l'exalcalde de la localitat, José Antonio Barandiaran, i també a França s'ha arrestat un ciutadà vinculat amb el lloguer del pis a Bordeus que ocupaven els quatre presumptes terroristes. L'operació conjunta de Guàrdia Civil i Gendarmeria Francesa ha agafat a Pérez Rubalcaba a l'Àfrica de viatge oficial. El titular d'Interior vola ara fins a Madrid, on aquesta tarda té prevista una roda de premsa per donar més detalls del cop policial contra la cúpula d'ETA.
Gràcies, Albert. Així doncs, les policies espanyola i francesa que haurien colpejat dalt de tot de la cúpula a terra. Però hi ha interpretacions per tots els gustos, perquè el govern basc i el PNB no són del mateix parer que l'executiu de Zapatero. Posen en dubte la importància de l'operació i qüestionen el paper decisiu que Madrid atribueix a López Peña dins de l'organigrama d'ETA. Més tensió, doncs, entre governs l'endemà de la reunió fracassada, per cert, entre José Luis Rodríguez Zapatero i Juan José Ibarretxe. Ara ens n'anem a Bilbao. Dani Gómez.
El conseller de Justícia basc diu que moltes vegades en els últims 30 anys s'ha detingut el suposat número 1 i ETA no ha desaparegut. Josep Azcárraga, doncs, es mostra prudent i alhora escèptic i relativitza la importància dels detinguts a Bordeus.
Yo tengo la impresión de que todavía nos va a tocar sufrir mucho esta sociedad. Por tanto, ante aquellos planteamientos de algunos, que los etólogos de turno, ¿no?, que dicen, bueno, pues que ETA ya está terminada, que ETA está en la fase final, terminal, mire, yo esto lo llevo oyendo desde hace casi 30 años, ¿no? Y desgraciadamente ETA ha seguido actuando, ETA ha seguido matando y ETA ha seguido haciendo mucho daño a este país, ¿no? Por tanto, yo creo que tenemos que estar preparados ante situaciones complicadas, situaciones difíciles.
El portaveu del PNB al Congrés de Madrid, Josu Erkoreka, qüestiona obertament les informacions difoses pel Ministeri de l'Interior espanyol.
Pensábamos que los realmente decisivos en la estructura de ETA, tanto en la estructura política como en la militar, eran otros, no precisamente estos. Con esto no quiero restar importancia a la detención. La detención es importante, es relevante, probablemente decisiva, pero quiero seguramente modular la importancia que hasta lo que puedo comprobar se está atribuyendo a las personas detenidas dentro de la estructura militar y política de ETA y en la capacidad de decisión.
Amb tot, Erkoreka diu que aquestes detencions mereixen una felicitació a la Guàrdia Civil i al Ministeri dirigit per Alfredo Pérez Rubalcaba.
Gràcies, Dani. Doncs, interpretació contradictòria a propòsit de la importància d'aquesta actuació policial. Més enllà d'interpretacions polítiques, no sempre coincidents, els fets indiscutibles són que els 5 detinguts a França són ara a la gendarmeria de Bordeus, esperant que els traslladin a París, o se'n farà càrrec la Fiscalia Antiterrorista. L'operació s'ha seguit amb una gran expectació, fins i tot inusual, entre els mitjans de comunicació francesos. Per això ara ens n'anem a París i ja saludem la nostra corresponsal, Maria Rovira.
Bona tarda. Al pis de Bordeus, on s'han fet les detencions, continuen els escorcolls i aquest matí s'ha traslladat durant una estona també alguns dels detinguts que han entrat a l'edifici cridant Gora Eta i Llibertat pel País Basc. L'operació de nit en ple centre de Bordeus i amb una inusual presència mediàtica s'ha fet a prop d'on es va trobar un cotxe presumptament utilitzat a l'atemptat de Capbreton. Una trentena d'agents han entrat al pis on els detinguts feien una reunió considerada important. A part dels quatre dirigents de la parella política d'Eta, també s'han detingut un francès que els llogava al pis. L'operació, que ha generat forta expectació als mitjans francesos, s'ha fet sense incidents enmig de la sorpresa de veïns i testimonis com aquest forner que s'explicava a la ràdio RTL.
Hi havia gran quantitat de policies encaputxats i era molt impressionant. Els detinguts venien sovint i eren bons clients meus. No m'he fixat si venien o deixaven de venir. Ha estat una sorpresa absoluta quan m'han dit que formaven part de la banda.
El president Sarkozy i representants del govern francès s'han afanyat a felicitar-se d'una operació important que evidencia, diuen, l'estreta col·laboració antiterrorista amb Espanya, reforçada últimament amb acords específics en els serveis d'informació.
Gràcies, Maria. Fins aquí tots els detalls corresponents a aquesta última operació antiterrorista contra la cúpula d'ETA a territori francès. Les 2:11.
Un gran equip de professionals i més de 640 oficines.
Un servei amb les tecnologies més avançades i productes innovadors adaptats a les teves necessitats. Un munt de solucions per tu.
Som Caixa Penedès. Volem estar sempre molt a prop teu i reinvertir en benefici de la societat.
Caixa Penedès. Persones al servei de persones.
Xoc de trens als ferrocarrils de la Generalitat aquest matí entre les Planes i la Floresta, a la línia del Vallès, que ha obligat a tallar part de la línia amb les afectacions que això ha comportat pels usuaris. L'accident que ha provocat 4 ferits lleus ha passat a 8:45 del matí, quan un tren que anava cap a Sant Cugat ha xocat amb un altre comboi aturat per un semàfor en vermell. La companyia ha confirmat que els trens no tenien activat el sistema automàtic de seguretat, perquè circulaven per una zona d'obres. Encara som a peu d'incident. Unitat mòbil a les Planes, Mar Ruiz.
El sistema automàtic anul·lat per les obres, el que regula és la velocitat dels trens i això obliga els conductors a fiar-se dels senyals verticals, com ara semàfors. De fet, el director general de Transport Terrestre, Manel Villalante, reconeix que això fa més difícil la conducció de trens per aquest tram.
Evidentment, per poder fer unes obres que són per millorar la capacitat d'aquest tram de línia, doncs la companyia ha dictat el que se'n diu una consigna, per tant, ha avisat a tots i, per tant, és un tema protocolàriament establert. A partir d'aquí, doncs, òbviament, que hi ha una càrrega en la qual la persona és més important que quan es funciona en una situació de total automatisme, és cert.
Així tot, Villalante ha demanat precaució i no ha volgut apuntar a un error humà com a causa de l'accident. Els 4 ferits lleus que hi ha hagut a aquest accident han patit contusions i formen part dels 300 passatgers que viatjaven en tots els trens i que, com la Laura, han viscut així aquest accident.
Ja ha estat molt brusca, ja la gent ha caigut al terra, el tren està ple i bé, hi ha alguna gent que s'ha fet mal, però poca cosa.
El fet que el xoc s'hagi produït a només 10 km per hora ha afavorit que no hi hagués cap ferit greu. Els resultats de la investigació, que encara s'estan duent a terme, no se sabran fins a demà o a tot estirar dilluns.
Gràcies, Marc. Doncs fins aquí els fets. Per saber-ne les causes encara caldrà esperar. I ara ens ocupem de les tasques per retirar els vagons descarrilats per aquest accident. És una feina lenta, feixuga. La companyia no preveu normalitzar del tot la circulació fins a mitja tarda. La topada ha obligat a tallar el tram Sant Cugat i Sarrià. I això ha afectat milers d'usuaris que s'han acumulat a les estacions. A mig matí s'ha pogut donar servei alternatiu per una sola via i s'han habilitat alguns autobusos, però això no ha evitat el malestar entre els viatgers. Encara som sobre el terreny, les Planes, Albert Segura.
L'accident ha afectat la línia més concorreguda dels ferrocarrils de la Generalitat, que uneix Barcelona amb Terrassa i Sabadell. L'obstaculització d'una de les dues vies ha obligat a fer-ne servir l'altra en els dos sentits i de manera alternativa, cobrint el tram entre Sant Cugat i les Planes en última hora amb un servei d'autobús. Els usuaris s'han queixat de la poca i confusa informació que han rebut per part de l'empresa.
De aquí para allá, de allá aquí y nada, ahora en la vía 2 iba a ir a Sant Cugat, ahora va a Barcelona y que coges el bus, que cuando vas a coger el bus, que coges el tren, que coges el tren, que vamos a tomar el bus. Es que esto es una cosa de loco.
Ferrocarrils preveu que es pugui retirar el segon tren pels vols de les 5 de la tarda, fet que permetria restaurar normalitat la circulació en aquesta línia.
Gràcies, Unitat Mòbil, companys desplaçats a la línia del Vallès, on aquest matí hi ha hagut l'accident amb ensurt inclòs entre dos combois dels ferrocarrils de la Generalitat. Més actualitat destacada. Ara ens n'anem al Parlament. Els malalts de fibromiàlgia i de la síndrome de fatiga crònica han rebut el suport moral, però també material, del legislatiu català. La Cambra Catalana els ha reconegut com a pacients amb dret a un tractament específic i ha aprovat la creació d'una desena d'unitats especialitzades en aquestes malalties. Sílvia Comet.
L'acord parlamentari s'ha escenificat amb tots els diputats de la cambra dempeus i amb un aplaudiment. La resolució preveu augmentar de 3 a 11 les unitats especialitzades en aquestes malalties i que no estiguin concentrades a Barcelona, com actualment, sinó que es distribuiran per tot el territori. Això s'haurà de fer efectiu en el termini d'un any. També estableix que els metges de família i els pediatres rebin formació específica sobre les patologies, fet que, segons la consellera de Salut, Marina Geli, contribuirà a reduir les llistes d'espera.
Que la primària té capacitat per fer no només el diagnòstic, sinó també el seguiment de la major part de casos, i que sabran que en 90 dies aquells que necessitin l'atenció especialitzada se'ls haurà de garantir.
La bona sintonia a l'hemicicle ha quedat lleugerament deslluïda als passadissos pel creuament de retrets entre PSC i CiU. Com afectada de fibromialgia, la diputada Manuela de Madre ha recriminat Francesc Sancho d'haver format part del sector mèdic que dubtava de l'existència de la malaltia, i Sancho l'ha acusada d'utilitzar les associacions de pacients en el seu propi benefici polític.
Gràcies, Sílvia. I encara una altra notícia que té a veure amb l'atenció social i sanitària. La Generalitat garanteix que les persones que es puguin beneficiar de la Llei de la Dependència tinguin assegurada una prestació mínima que en cap cas no serà inferior al 25% de l'import que li correspondria a Valèria Obereda.
Ho ha dit la consellera d'Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila, que n'ha donat aquests detalls.
Aquesta prestació tindrà caràcter retroactiu, però alhora serà una prestació incompatible amb els serveis.
Capdevila ha fet avui balanç del primer any d'aplicació de la Llei de Dependència. Prop de 13.000 persones ja tenen el seu programa individual d'atenció i en queden 24.000 més pendents. Segons la consellera, com a molt tard a la tardor, ja anirà tot a l'hora. També ha destacat que Catalunya serà pionera en la regulació de la figura de l'assistent personal.
A un quart de 3 i 2 minuts, l'actualitat ens deixa aquests titulars, el temps i el trànsit, amb el Francesc Soler.
6 detinguts en una operació policial contra ETA Bordeus a França. El ministre de l'Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, considera que és un cop molt dur a la banda terrorista i destaca que entre els detinguts hi ha el número 1 d'ETA, Javier López Peña.
Fins aquesta tarda, a partir de les 6, no es normalitzarà la circulació de la línia del Vallès dels ferrocarrils de la Generalitat després del xoc entre dos convois.
El Parlament aprova la creació d'una desena d'unitats especialitzades i la millora de l'atenció als malalts de fibromialgia i de la síndrome de fatiga crònica.
Ara el trànsit, connexió amb el nostre equip viari, Cèlia Quintana.
Bé, doncs, a banda de les obres, Martí, que sempre condicionen el trànsit d'alguna manera, destacar que hi ha un carril tallat a la C13 a Terme, en sentit cap a Lleida, per un accident caigut fa una estona, no dona retencions o problemes importants per transitar. A la B30, un pèl de retenció a Cerdanyola, sentit cap al nord, i a la Ronda Litoral, les aturades habituals a l'altura de Cantonís, sentit cap a la Trinitat.
Francesc, què farà el temps?
Doncs, Martí, només esperem alguns núvols en àrees de muntanya del nord-est del país que poden portar algun ruixat al sol, i l'ambient càlid continuarà a la resta amb un augment de núvols prims cap a ponent. Demà, cel més ennuvolat amb ruixats a l'interior del país.
3cat24.cat. Arriba al teu nou portal informatiu de referència. 3cat24.cat. Una finestra oberta a la informació, actualitzada minut a minut, on podràs veure i escoltar les notícies que nosaltres t'expliquem i les que tu ens expliquis, perquè a partir d'ara tens la possibilitat de participar en aquest nou portal i d'informar de tot el que passa al teu voltant amb les teves pròpies notícies. 3cat24.cat. Neix una nova manera de viure la informació.
La FNAC t'ofereix la millor selecció de pantalles planes perquè puguis gaudir dels grans esdeveniments esportius d'aquest estiu en alta definició. I si ets soci, podràs finançar la compra en 12 quotes sense interessos. Només a la FNAC.
Catalunya Ràdio. L'informatiu del migdia.
Us ho destacàvem a les dues. A la portada de l'informatiu, les escoles catalanes, públiques i concertades, han de presentar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya la distribució d'hores de llengua que han fet al llarg del curs. Això arran d'una denúncia de l'Associació Convivència Cívica Catalana sobre l'aplicació de la tercera hora en castellà, Gemma Bonet.
Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, abans del 13 de juny, tots els centres han de presentar els canvis que han fet al currículum del cicle inicial per tal d'aplicar la tercera hora de castellà. Des de la Plataforma per la Llengua temen que això pugui afeblir el procés d'immersió lingüística a les aules. Teresa Casals n'és una de les portaveus.
Ens preocupa perquè això, que a primària, fins ara, hi havia immersió lingüística en català. Esquerdar això
és greu, perquè tots sabem que secundària la immersió en català és res, és un miratge, no existeix.
Fons de Convergència i Unió han dit a aquesta emissora que presentaran una nova proposta de decret perquè aquesta situació no es torni a repetir el curs que ve.
És un quart i 5:35, obrim línies amb el món, crònica internacional. El Líban estableix les bases per posar fi a un any i mig de crisi política. El govern prooccidental i l'oposició prosiriana han escenificat avui un acord a Doha gràcies a la mediació de Qatar i de la Lliga Àrab. 5 dies de negociacions han culminat amb un pacte que inclou l'elecció d'un president, un càrrec vacant, que recaurà en el cap de l'estat major de l'exèrcit, el general Michel Suleiman, Albert Manyà.
Les dues faccions han decidit que en 24 hores el Parlament escollirà el nou cap de l'Estat, tot i que fonts de l'oposició han dit que la votació es farà diumenge. En tot cas, els termes de l'acord inclouen la fi de la violència armada, la creació d'un govern d'unitat nacional, amb 16 ministres de la majoria i 11 de l'oposició, i una reforma de la llei electoral. Hezbollah ha començat a desmuntar el campament de protesta al centre de la capital, mentre Síria i França han donat el vistiplau a l'acord.
I una altra bona notícia recorre avui al Pròxim Orient. Israel ha confirmat el que des de fa algun temps eren rumors: la represa de negociacions de pau amb Síria, un dels seus grans enemics a la regió. El diàleg entre els dos governs, que es va trencar l'any 2000, es fa amb la mediació de Turquia i suposa una nova esperança pel Pròxim Orient. El principal contenciós entre Tel Aviv i Damasc, la sobirania dels alts del Golan, és una de les qüestions a resoldre en aquest procés que s'inicia a Jerusalem. Jané Lozano.
Ofegat enmig de les acusacions de corrupció i 48 hores abans que la policia li torni a fer una visita a la seva residència de Jerusalem per interrogar-lo, aquest supervivent polític que es diu Ehud Olmert llança un cop d'efecte per sorpresa. L'oficina del primer ministre ha confirmat aquest matí un secret conegut extraoficialment per tothom des de fa un any. Israel manté negociacions indirectes amb Síria a través de la mediació de Turquia, les primeres des que es va trencar l'últim intent l'any 2000. Poc després, el Ministeri d'Afers Estrangers de Síria ho ratificava. S'estan mantenint reunions serioses amb l'objectiu de tancar una acord de pau. Israel i Síria estan formalment en guerra, tot i que encara és vigent un alto al foc signat el 1974. El principal escull en les negociacions sempre ha estat la regió fronterera dels Alts del Golan, anexionada de forma unilateral per Israel el 1981 pel seu gran valor estratègic i de recursos hídrics. El cap de la diplomàcia siriana assegura que Israel s'ha compromès a retirar-se totalment d'aquesta regió on viuen 18.000 colons.
Gràcies, Jenny. Doncs ara cal saber si aquest procés negociador s'acaba solidificant. Més notícies de la crònica internacional. Les primàries d'ahir als estats nord-americans d'Oregon i de Kentucky han deixat una cursa demòcrata a la Casa Blanca en què Hillary Clinton ja no té opcions i el senador Barack Obama cada cop hi és més a la vora. Washington, Xavier Vilà.
Escac i mat, Barack Obama toca amb els dits una nominació que Clinton li disputa, malgrat que el senador per Illinois acumula un nombre de delegats impossible d'assolir per la seva rival. Des d'Iowa, feu d'una primera victòria que ha esdevingut determinant 4 mesos després, Obama mirava ja el futur i, adreçant-se al republicà John McCain, oferia el que es pot considerar com el seu primer discurs com a nominat demòcrata, encara que per ara oficiós.
L'altra part sap que han abraçat les polítiques del passat i per això abraçaran també les polítiques del passat per mirar de modificar el discurs. Jugaran amb les nostres pors i els nostres dubtes, però no funcionarà en aquesta elecció. No funcionarà perquè vosaltres no els deixareu. No aquest cop. No aquest any.
Clinton manté que han de votar Puerto Rico, Dakota del Sud i Montana abans de decidir res, si bé ha deixat la porta oberta a trobar un lloc comú per assegurar el retorn demòcrata a la Casa Blanca. Catalunya
Radio. Crònica econòmica. Ara la desacceleració en el consum i en la inversió han fet caure el creixement de l'economia espanyola al 2,7% en el primer trimestre de l'any. Això són 8 dècimes menys que el mateix període del 2007 i suposa l'increment més baix en 5 anys. El govern espanyol defensa que són dades coherents amb la situació actual i manté Madrid, Txell Feixas, les previsions oficials.
De gener a març, l'increment del PIB ha estat de 3 dècimes i ha ajudat sobretot la frenada del consum familiar, que només ha crescut un 1,8% en un any, i la inversió de les empreses, que ha pujat la meitat que el primer trimestre del 2007. El secretari d'Estat d'Economia, David Vegara, creu que es podria haver tocat fons i descarta, amb la informació actual, creixements negatius els pròxims trimestres. Admet, però, que seran inferiors però suficients per mantenir la previsió del 2,3% per aquest any.
Unes dècimes menys, unes dècimes... Hay una desaceleración, esto va a tener claramente un impacto sobre la tasa de crecimiento y nosotros seguimos con las previsiones que tiene el gobierno en estos momentos.
Bégara reconeix que un barril Brent 5 vegades més car que fa 4 anys dificulta la recuperació econòmica i la reconducció de la inflació.
Gràcies, Txell. Ara, en l'àmbit industrial, Gas Natural assegura que no manté negociacions de moment amb ningú de cara a cap fusió o a cap compra, però deixa la porta oberta si l'operació arribés a ser interessant. Més notícies de la crònica econòmica. El recorregut d'un riu des de la muntanya fins al mar és la forma que tindrà el pavelló de Catalunya a l'Expo Saragossa que s'ha presentat avui, Cata Carmany.
Començant per una cascada feta amb ampolles de la col·lecció Oliver Rodés, se situa el visitant dins d'un riu. Un recorregut sinuós basat en l'audiovisual i les noves tecnologies que explicarà la política de l'aigua de la Generalitat. Pel que fa a la divulgació de la situació actual de sequera, el director general de difusió, Jordi Fortuny, deia això.
Els audiovisuals, els interactius ho divulguen de manera pedagògica, però l'objectiu del pavelló no és tant un objectiu conjuntural com un objectiu que és presentar la política de l'aigua que s'aplica des de fa anys.
La inversió és d'1,5 milions d'euros.
I encara afegirem que els mapes a través d'internet es convertiran de forma imminent en una plataforma per organitzar la informació de manera més eficaç. És la previsió del màxim responsable de Google Maps, Bernardo Hernández, que ha participat avui al Be Digital Global Congress que es fa a Barcelona. Hi ha més notícies, més breus. Continua en estat molt greu el presumpte assassí d'una dona ahir a Sabadell.
Continua, l'home està ingressat a l'UCI de l'Hospital Parc Taulí en estat de coma. L'agressor va disparar contra la seva exparella, de qui s'havia divorciat el dia abans i després es va disparar un tret.
Troben viva una dona sota un túnel 9 dies després del terratrèmol de Sichuan.
Es tracta d'un dels escassíssims supervivents d'un desastre que ja eleva el balanç de morts per sobre dels 41.300. Les autoritats xineses miren cap al futur per reconstruir pobles i fan una crida a obtenir més tendes de campanya per acollir els centenars de milers de refugiats sense casa que fugen de les contínues rèpliques del sisme.
En 20 dies de campanya de la renda a Catalunya s'han presentat més de 600.000 declaracions.
Això és un 20% de les declaracions previstes per aquesta campanya, segons dades de l'Agència Tributària. Gairebé la meitat de les declaracions presentades s'han fet a través d'internet.
Ja som en temps de cultura. El Grec inundarà Barcelona d'espectacles a partir del 25 de juny. La programació d'enguany situa el Teatre del Festival com a epicentre i aposta per les produccions pròpies. Anem a saber-ne tots els detalls. Unitat Mòbil a Barcelona, Jordi Baró.
Una lluna és la imatge escollida pel cartell d'enguany en referència a la nit que es viu al Teatre Grec, muntat expressament pel festival a Montjuïc i que en aquesta edició serà l'epicentre del certamen amb la meitat de l'aforament total. En aquest espai s'hi podran veure 7 produccions pròpies enfront de les dues de l'any passat. Ricardo Schwarzer és el director del Grec.
Es decir, es lo que más perfil nos da, es lo que más impacto transmite al resto de la programación. Es una experiencia única, a diferencia de todos los demás ámbitos de la ciudad.
Un bon exemple de producció pròpia és l'espectacle inaugural, La història del soldat, de Stravinsky, una peça del teatre musical amb Àngel Pawlowski i la cantant Missia com a narradora. En total, 57 espectacles pel Grec d'enguany que no donen tot el protagonisme als noms més mediàtics i aposten també per nous llenguatges i creadors.
I del Grec a Canes. Enviada especial, Montse Comelles.
Albert Serra va guanyar-se el 2006 al respecte de la crítica de Canes amb una molt bona acollida del seu debut, Honor de Cavalleria, que després va ser escollida com una de les 10 millors pel·lícules de l'any, segons la prestigiosa publicació Le Cahier du Cinéma. Al Cant dels Ocells, el director de Banyoles continua apostant per un cinema per a minories. Fuig de la narració clàssica i convida l'espectador a fer el viatge dels Tres Reis d'Orient a través d'una mirada poètica basada en la fotografia, la imatge plàstica i el silenci. Tot i que diu no preocupar-li massa la reacció del públic, Albert Serra avui se'l veia content després de la primera projecció del film.
Em va agradar perquè van riure bastant, cosa que no m'esperava. Aquesta era la primera projecció pública, la pel·lícula no l'havia ensenyat a ningú, i era verdaderament la primera projecció de pública i crítica. I bueno, em va sorprendre una mica això, que la gent va riure bastant en dos o tres moments i que no sé, sembla que els hi va agradar.
El Cant dels Ocells està rodada a les Canàries i Islàndia per actors no professionals que parlen català i hebreu. La pel·lícula arribarà a Barcelona després de l'estiu.
Ara borses, Barcelona, Josep Ramon Ruiz.
Els màxims històrics del petroli enfonsen les borses europees i és que abans de les reserves setmanals nord-americanes de cru i gasolines, el barril de cru Brent continua imparable i pels núvols. Després d'anotar un nou rècord històric fruit dels nous temors sobre una escassa oferta, l'elevada demanda i la debilitat del dòlar. Així l'IBEX 35, en línia amb la majoria d'europees, opera a la baixa i s'allunya dels 14.000 punts amb bona part dels valors en vermell. En el mercat de divises de Frankfurt, després que l'índex de confiança empresarial de maig a Alemanya ha pujat més del que s'esperava, l'euro s'aprecia davant el dòlar enfortit, es canvia a 1,576 unitats.
Senyals horaris de 2:45.
Sis detinguts en una operació policial contra ETA a Bordeus, a França. El ministre de l'Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, considera que és un cop molt dur a la banda terrorista i destaca que entre els detinguts hi ha el número 1 d'ETA, Javier López Peña.
Novetats en el restabliment de la línia dels ferrocarrils de la Generalitat al Vallès. Unitat mòbil a les Planes, última hora, Marc Ruiz.
Ja torna a estar restablert el servei de trens entre Sant Cugat i les Planes. Segons Ferrocarrils de la Generalitat, han aconseguit retirar el comboi format per dos vagons, l'últim que quedava per retirar dels dos accidentats, i ho han fet molt abans del que estava previst.
El govern libanès i Hezbollah es posen d'acord per posar fi a la crisi sagnant que pateix el país. Acorden que el cap de l'Estat Major sigui el nou president. I destacat també la frenada en el consum i la inversió fan caure el PIB el primer trimestre fins al 2,7%, 8 dècimes menys que finals del 2007.
Les notícies més pròximes resseguint el territori. Girona, Fèlix Martín.
La tuneladora per fer el traçat soterrat del TGV Girona no començarà a perforar fins a finals de l'estiu de l'any vinent. Ho ha anunciat aquest migdia des de la DIF, després d'inaugurar a Girona una oficina per atendre consultes i queixes dels veïns de la ciutat sobre les obres del tren d'alta velocitat.
Ara Tarragona, Marriera.
El Centre d'Ensenyament Infantil i Primària de Cambrils, al Baix Camp, té la intenció de fer horari intensiu a partir del curs vinent, segons ha pogut saber aquesta emissora. Els pares es mostren indignats amb la proposta de l'escola, ja que asseguren que això perjudicarà el nivell d'educació dels seus fills.
Ara Lleida, Roser Parera.
La jutge de la Seu d'Urgell ha arxivat la denúncia presentada pels propietaris de les finques de Prats i Sansó a la Cerdanya, on van aparèixer les estaques relacionades amb el projecte de captació d'aigua del riu Segre cap a Barcelona. La jutge declina investigar els fets, però argumenta la possibilitat que s'hagi comès una infracció penal de la qual no se saben els autors. Els denunciants han lamentat la decisió, però no presentaran recurs.
Tanquem a Tarragona, Quim Balaguer. A Barcelona, Quim Balaguer.
Iniciativa per Catalunya ofereix un pacte de legislatura Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Barcelona sense entrar al govern. La líder d'Iniciativa, Imma Maiol, diu que amb aquesta proposta es vol afavorir l'estabilitat del consistori i allunyar els republicans de CiU i el PP.
Catalunya Ràdio. Catalunya Informació.
Pel Corpus, a Barcelona, les tradicions com l'ou com balla i la processó s'uneixen a altres de noves com les portes obertes a l'Ajuntament. Descobriu la història de la ciutat tot passejant pels seus salons. Gaudiu dels claustres i patis més emblemàtics del barri gòtic. Pel Corpus, Barcelona s'obre a la tradició. Us hi esperem. Ajuntament de Barcelona.
Ja som a l'informatiu en desconnexió amb les notícies pròximes de les comarques de la demarcació de Barcelona. Iniciativa per Catalunya, soci del PSC a l'Ajuntament barceloní, ofereix un pacte de legislatura a Esquerra Republicana sense entrar al govern. Amb aquesta proposta, Iniciativa vol que es pactin els grans acords i qüestions de la ciutat i que s'afavoreixi l'estabilitat al consistori. Barcelona, Cesc Armengol.
Hola, bon dia. Sense descartar continuar governant en minoria, tampoc sense menys tenir la reedició del tripartit, la presidenta d'Iniciativa per Catalunya, Imma Maiol, ha anunciat que han començat converses no oficials ni tampoc serioses amb Esquerra Republicana per un pacte de legislatura. Espera que no més enllà de l'estiu hi puguin haver acords, si més no, si depèn, diu Imma Maiol, d'Iniciativa, que està disposada en favor del pacte amb Esquerra a cedir alguna de les seves àrees de govern. Li convé al govern bipartit, diu Imma Maiol, per recuperar l'estabilitat, i també li convé als republicans per desfer-se d'una aliança antinatural amb Convergència i Unió i el Partit Popular.
És una aliança antinatural que se sustenta més en el bloqueig i la destrucció que en la construcció d'un projecte polític. És una aliança que es sustenta més des de la voluntat de desgast del govern que des de la vertebració d'una proposta política alternativa.
Cal dir que ha estat significatiu a primera hora d'aquest matí la significació d'un acord de modificació de crèdit pactat entre el regidor socialista de promoció econòmica i el líder d'Esquerra Republicana. Un símptoma també que el bipartit ha de treballar en favor de l'estabilitat i del diàleg és que abans del 5 de juliol s'ha de votar el pla d'actuació municipal, que és el full de ruta del mandat.
Encara a Barcelona, però en clau de mobilitat, l'empresa municipal que gestiona el Bicing ha admès avui que el ràpid creixement del servei ha provocat improvisació, així com un increment de les incidències. L'oposició considera indignants aquestes explicacions, Purificació Barceló.
L'empresa ha reconegut que durant aquest any de funcionament del Bicing s'hi han detectat 32.000 incidències i 540 queixes, xifres que, segons l'oposició, certifiquen que el servei es va crear correcuita per motius electorals i que els actuals gestors l'estan abocant al fracàs. El president de BSM, Alfred Morales, justifica les incidències per l'èxit i el creixement del servei, mentre que Ricard Martínez, d'Esquerra Republicana, l'acusa de mala gestió. Escoltem-los tots dos.
Hem de tenir en compte que aquest procés, a diferència d'algunes altres ciutats, ha sigut tan ràpid, que ens ha sorprès a nosaltres mateixos, vull dir, això ja, que hem tingut que improvisar sobre la marxa l'empresa i nosaltres. Hem tingut que improvisar.
Últimament, vostès, totes les icones que toquen, no sé què passa, però deixen de ser-ho. Tibidabo, que era una icona de la ciutat, que era molt bonic i que, bueno, hi havia una certa atractivitat, i vagis o no, la fa malbé tallant arbres. El tema del Bicing, que és una icona brutal del segle XXI a la ciutat, la fa malbé per aquestes presses, per aquesta manera d'improvisar, per aquesta manera de fer les coses.
Cada dia el Bicing registra 40 baixes i 350 incorporacions. Tot i això, l'empresa assegura que no s'ampliarà el servei a 24 hores.
Gràcies, Puri. Hem parlat abastament de l'accident dels dos combois dels ferrocarrils de la Generalitat a la línia del Vallès. Ara volem saber, més enllà d'aquesta incidència, si hi ha altres novetats pel que fa a la situació del transport públic metropolità a aquesta hora. Connexió amb el servei Transmet. Gustau, a Madrid.
Hola, bones. Doncs no, a banda d'aquesta incidència, d'aquesta tocada entre convois, que a resultes de la qual només en aquest moment hi ha circulació de trens per via única entre les estacions de Les Planes i Sant Cugat, a més d'un reforç del servei per autobús en aquest tram, doncs pel que fa a la resta de línies de ferrocarrils de la Generalitat, metro, autobusos, tramvia i Renfe, rodalies, hem de destacar la normalitat pel que fa al seu funcionament a tota l'àrea metropolitana de Barcelona, segons ens informen els diferents operadors, i de moment és tot des del Centre d'Informació Transmet.
Gràcies, Transmet. Bé, un afegitó, i és que justament us avançàvem la novetat a 2:45, i és el restabliment complet del servei al tram afectat per aquesta incidència dels ferrocarrils de la Generalitat. Ja s'hi circula en doble sentit i amb tota normalitat. Més notícies. Les obres del Parc Tecnològic de la Catalunya Central han començat aquest migdia, un parc situat entre Sant Fruitós de Bages i Manresa que suposarà la urbanització de 35 hectàrees. Tres empreses del Bages ja s'han compromès a traslladar-s'hi quan estigui enllestit. Manresa, Ricard Oliva.
Amb més de 67.000 metres quadrats de sostre tecnològic i 20 hectàrees de zona verda que ampliarà el Parc de l'Agulla, avui s'ha donat el tret de sortida a unes obres que superen els 60 milions d'euros i que acabaran el 2010. Josep Maria Ribas, president del PTB, Projectes Territorials del Bages, ha dit que en moments de crisi econòmica com l'actual cal ser valent i fer un salt endavant.
Genera unes oportunitats de negoci on les empreses que voldran subsistir i que tindran projectes s'hauran de plantejar la seva ubicació i sobretot la seva vinculació amb aquells centres que els hi puguin donar més valor afegit i que els puguin garantir el seu creixement i la seva implantació arreu del món.
L'acte simbòlic de l'inici d'obres l'han protagonitzat el comandament d'una excavadora Cadun, els alcaldes de Manresa i Sant Fruitós de Bages.
I acabarem recordant que els Mossos d'Esquadra han detingut 6 persones acusades de tràfic de drogues. Quan els va interceptar, anaven acompanyats d'un nadó de pocs mesos.
El nadó era dins del vehicle que s'hauria utilitzat per fer l'entrega de la cocaïna en un polígon industrial de Castelldefels. Sembla que van vendre 1,5 quilo de droga per un valor de més de 93.000 euros. Segons els Mossos, l'objectiu dels compradors era revendre la cocaïna en dosis menors. Tant els uns com els altres van ser detinguts. Posteriorment es van registrar els seus domicilis i es van intervenir bàscules de precisió i estris per la preparació i distribució de la droga. També un ordinador que havia estat sostret en un robatori amb força en una casa de Granollers el setembre passat. Els detinguts tenen entre 25 i 30 anys. Un és de nacionalitat espanyola i la resta equatorians. Tots han ingressat a la presó.
Recte final, el temps, avui caloreta, Jofre Genuer.
Bona tarda, Martí. En aquests moments l'ambient és càlid en molts indrets, amb temperatures que situen els 25 graus, per exemple, a Girona ciutat, a Manresa, 24 a Lleida i cap al litoral valors de 22-23 graus en molts indrets, a Barcelona, a Tarragona, amb domini el sol i, com ahir, amb aquestes petites nuvolades que comencen a fer-se una mica més gruixudes en zones de muntanya del nord-est del país, Serralada Transversal, Guilleries, Montseny, Pirineu, Prepirineu Oriental. Aproximadament en aquests sectors o zones pròximes podrien haver-hi alguns xàfecs o alguna gotellada, com va passar ahir, però insistim, fenòmens localitzats. Apareixen núvols prims per la franja de Ponent, anuncien canvis, que demà ens durà un cel ja no tan serè i amb més ruixats que aniran a més al llarg dels propers dies.
Amb la previsió del temps, com sempre, tanquem edició a l'informatiu del migdia. 5 minuts i 3 quarts de 3. Ricard Xifreu, Carles Morales, Anna Escura, Mercè Muñoz, Montse Quadreny, Francesc Soler, David Badia i qui us parla en nom dels serveis informatius, Martí Ferrero. Demà hi tornem, a les dues.